Qualsevol dona que aspiri a comportar-se com un home segur que està mancada d'ambició. Dorothy Parker, escriptora.
Tots tenim al cap la idea de la diva com aquella senyora capriciosa, malcarada i que l'habita en lloc de caminar, com la resta dels humans. Aquesta imatge que només es té de les dones, que curiós, no s'ha fet sola, s'ha forjat a partir de molts exemples. Cesc Armengol, bona nit.
Hola, bona nit, Montse.
Escolta, tu tens al cap moltes dones com aquesta?
Oh, i tant. Els que més han contribuït en aquesta imatge de dones desequilibrades i histèriques ha estat la ficció, i és clar, els mitjans de comunicació. Perquè, per exemple, explicar que la Calas tenia problemes d'anorèxia o escriure que la seva relació amb Onassis com un fet romàntic, quan era en realitat una dona maltractada en tota regla, ha afavorit molt que les sopranos es converteixin en un estereotip. Montse, avui et vull parlar d'una dona que sembla de ficció, però que va ser de carn i ossos.
A veure, explica'm.
Sí. És la Florence Foster Jenkins, que va néixer a Nova York el 1868. Sabia tocar el piano, però ella el que volia era marxar a l'estranger per estudiar cant. Ella el que volia ser era cantant. Com que el seu pare, un empresari ric, molt ric, es va negar a pagar-li els estudis i el viatge, ella es fuga a Filadèlfia amb el seu nòvio, Frank Thornton Jenkins, metge, i es casen. Poc després, el pare de la Florence Jenkins mor i ella hereta una bona fortuna del pare i la inverteix en estudiar cant i, sense cap sentit ni del ritme ni de saber aguantar una nota, comença a organitzar concerts. Concerts com aquests, escolta, Montse.
Impressionant. Escolta, per trencar vidres ja la llogo.
Així, amb aquestes habilitats dubtoses, com has pogut escoltar amb aquesta veu, ningú del seu entorn li diu deixa de cantar, abandona. Al contrari, fins i tot diuen que el seu pianista, per darrere d'ella, al mateix escenari, feia ganyotes de mofa, se'n burlava d'ella. Sempre feia ple, això, els concerts, molt probablement també per la curiositat i la morbositat del seu públic. A més, apareixia a l'escenari amb uns vestits estrafolaris, amb ales, amb àngel, plomes i barrets.
Vaja, és una figura increïble, perquè podríem dir que la dona es va fer una carrera força de talonari i també de voluntat. El Jordi Costa, que és el cap d'exposicions del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, coneix la figura de la Foster Jenkins perquè va organitzar una exposició ja fa anys al Centre de Cultura Contemporània, que es deia Cultura Porqueria, els que la van veure encara tenim el cap trencat una mica, on la figura d'aquesta soprano n'era protagonista. Per què és tan curiós aquest personatge?
Una mena de variant del vestit de l'emperador, no? Una persona que tenia cert poder econòmic i certa influència, i per tant ningú que estava al seu voltant la va fer conscient de les seves limitacions com a artista. Però al mateix temps, algunes aproximacions biogràfiques al personatge han donat a entendre que ella en part era conscient d'aquesta distància, no?
La cosa és que, conscient o no, el que passava és que la gent se'n reia, com explicaves tu ara, sí. I el Jordi Costa la posa en valor i reparteix culpes.
O sigui, no em sembla interessant l'actitud de l'espectador. En aquest sentit, em sembla molt interessant l'actitud de la Florence de passar per sobre d'això, no? I de voler complir el somni. No hi ha la mancança de talent, sinó això, una forma de talent bastant monstruosa i absolutament inadequada pel context i pel gènere, no?
I ella, la Jenkins, atribuïa les crítiques a l'enveja. Idea, el públic podrà dir que no sé cantar, però mai podran dir que no ho vaig intentar. Però la Foster Jenkins era una diva o no ho era?
El concepte de diva no necessàriament està associat al talent, està associat a una mena d'actitud. En aquest sentit, es podria dir que la Florence Foster Jenkins és una mica una figura absolutament moderna, perquè el que està venent és aire i el sap vendre, no?
Bien, debo avisarle de que soy muy trabajadora. Estudio una hora cada día. A veces dos.
Es extraordinaria, ¿verdad?
Bueno, algú ja els hi deu sonar, perquè la història de la Foster Jenkins es va convertir en pel·lícula. Era tan atractiva que ja se n'han fet, de fet, tres pel·lícules. D'aquesta que sentim és la més famosa, és la que va protagonitzar la Meryl Streep i el Hugh Grant, dirigida per Stephen Frears el 2016. I la Meryl Streep es veu que feia d'ella i cantava, però mireu com cantava. When I have sung my songs to you. Home, el que fa Hollywood, perquè, escolta, la Meryl Streep cantava molt millor que la Jenkins, però com pots cantar tan malament com la Jenkins? A qui llogues? Qui vol fer el ridícul d'aquesta manera? És que Amèrica, tu, saps que ho adulcoren tot.
Tot. La Florence Jenkins va acabar actuant al prestigiós teatre Carnegie Hall. Es van exaurir les entrades. Un mes després d'aquesta actuació, la Florence Jenkins va morir. Alguns diuen que després d'actuar al Carnegie Hall, d'haver fet el seu somni realitat, diuen que ja va morir tranquil·la i per això. I en canvi, altres apunten que va morir per la duresa de les crítiques despietades i de les mofes que va rebre.
La Foster Jenkins semblava una dona inventada, però és que en realitat era de car i ossos, de totes les divas de ficció. De fet, la més coneguda és la Castafiore del Tintín, també que era una dona lluitadora, lleial, lliure, però també se la descriu sempre com a pesada, obsessiva, insuportable.
Oh, no hi fa res, jove, el comprem perfectament. Li agradaria sentir-me ara, potser?
Eh?
Oh, ric de veure'm tan bella en el mirall. Ric de veure'm tan bella en el mirall.
La Castafiore. Realment suposa un gran avenç que Hergé incorpori a les seves històries als anys 40 i 50 una dona? Llanço aquesta pregunta. A la Laura de Castellet, historiadora, música i tintinaire, li agrada el tipus de dona que dibuixa Hergé.
Posar-li aquesta figura de cantant d'òpera permet jugar a Hergé amb una persona que pugui viatjar, que pugui ser independent. I és que en aquells moments no hi havia cap còmic que incorporés una dona. Penseu, amb prou feines estaven naixent els còmics que serien de la Factoria Bruguera i quines dones hi havia, Doña Urraca i les germanes Hilda. En canvi, el fet de que la Castafiore no depengui d'un home també és bastant positiu.
En canvi, l'Anna Ferrer, que és il·lustradora i admiradora també d'Hergé, no ho veu igual.
Hem de criticar-li a l'Hergé que sigui dels pocs, per no dir dels únics personatges femenins que hi ha en tot l'univers Tintín, cosa que és bastant greu. L'univers Tintín abarca moltíssimes persones, eres de la història, països, i després l'única dona important que hi ha a la vida dels personatges principals és una diva d'estar per casa que és una hortera insuportable. Sí que té sentit de l'honor i de la lleialtat, però si tu fossis un personatge de la història de Tintín, segurament no la podries suportar. És clar que com a lectors ens encanta, però tot i així, amor etern per aquesta dona, perquè és el que tenim i també està molt bé dins del que és.
I l'Anna Ferrer ens explica d'on li verge aquesta mania a l'òpera.
Diuen que la Castafiore va ser una mica una venjança de l'Hergé cap a la seva tieta. Es veu que l'Hergé tenia una tieta que cantava òpera i cantava molt malament, que la sentia això tipus reunió familiar, que de tant en tant la tieta treia el piano i es posava a cantar i era horripilant.
Ja ho veu, Cesca, ja ho veieu, oients. De ficció, de cara i ossos, les dones sempre reben, tu.
Sempre ens toca el rebre.
Dones i els dies, el programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.